David Talleda, tu com ho portes això de la bici?
Doncs ho porto bé, ho porto bé.
Jo, de
fet,
bé?
Jo, de fet, sóc un gran aficionat a la bicicleta, però de carretera.
No t'he vist mai les cuixes, tio. Com és això? Si treballem junts.
Ara mateix vols?
Bé, espera't una mica, que veiem el reportatge.
Doncs, de fet, sí, a mi m'agrada molt la bicicleta, però bàsicament aposto per la de carretera. Mira, és la que més m'agrada.
No, a mi també, a mi també estic a favor.
Escolta, quilòmetres amunt, quilòmetres avall.
Fa una mica de poreta, personalment. Els cotxes, camions i tot això, no ho porto bé, però a mi estar dins d'algun lloc i veure els ciclistes passar, m'encanta.
Oi que sí?
Estic
I aquell soroll que fa la bicicleta, si és bona i fa... És excitant, realment.
Tu has dit.
Oi que sí?
Bueno, estem sentint ja fa estona aquí a l'amic Julien Casablanques, el senyor dels Strokes.
Sí.
I aquest tio també li agraden les bicis o què?
Molt, però primer m'agradaria començar amb una cita d'Albert Einstein, que
Home.
De fet era un gran aficionat a la bicicleta, hi ha fotografies seves, si aneu, doncs, per internet. I el creador de la teoria de la relativitat va dir: la vida és com muntar en bicicleta. Per mantenir l'equilibri s'ha de continuar pedalejant. Jo, de fet, entenc més aquesta frase que la seva teoria. Tot s'ha de dir, eh? Però sempre hi ha qui contradiu Einstein i, en aquest cas, doncs, qui està convençut que no es necessiten pedals de bicicleta, dels altres ja els ha fet servir alguna vegada, és el Julien Casablanques, perquè aquest besnet de sabadellencs ja ha patentat un invent seu, que és una bicicleta elèctrica...
Escolta, això
que
estava inventat, ja.
Però diu que es pot plegar i que no necessita pedals. De fet, és un invent a tres bandes entre el senyor Casablanques, el que va ser mànager dels Strokes, i el director de videoclips, el Warren Fu, que de fet potser heu vist videoclips seus de Depeche Mode, de The Killers, de Pango, dels mateixos Strokes.
Vosaltres, que sou fans de la bici, esteu al tanto d'aquesta història del Julien Casablanques i la bicicleta plegable elèctrica?
Sincerament, no.
Aquest,
sembla molt
aquest
una
és
moto,
un tema,
no? Si no té pedals.
Sí. Aquest és un tema, diguem-ne, que... ell des del 2014 ho mantenia en secret i ha sigut ara, al setembre, que diguem-ne que s'ha destapat el caldo.
D'acord.
Home, amb Nadal a la vista és una bona opció, eh? Destapar-ho al setembre, sí.
Bueno, a nosaltres ens agrada més, una mica més, a casa, el Frank Zappa, que aquest la feia tocar. Frank Zappa, que ens agrada aquest home.
Oi que sí, per Zappa a casa, tu ho has dit, perquè a casa què portes? Portes zapatilles.
Ah!
Bé, Frank Zappa era un senyor original, innovador, i va demostrar a començament dels 60 que se li podien...
M'he caigut de la bici, tio, amb la broma aquesta.
Ho sé, que se li podien donar altres usos, doncs, a les bicicletes. Tenia llavors només 22 anys, això sí, sortia amb vestit formal, amb camisa blanca i corbata, i va aparèixer en un show de televisió de l'Steve Allen, on va donar classes magistrals de com tocar la bicicleta, és a dir, de com fer música amb un d'aquests estris de dues rodes. I algunes... que són com molt evidents, li donava doncs voltes a la roda i posava un bolígraf i sentia... I diu, això és música? De fet, escolta...
Spike Jonze ho feia amb cots sí. I culleres.
Per què no? Vídeos es poden trobar per internet i també doncs, si aneu al nostre Twitter veureu allà que n'hem penjat un.
Doncs mireu què feia aquest home. I un loco.
Però molt loco, eh?
El loco de les bicicletes, el Mano Lenta, mi amigo Mano Lenta, Eric Clapton. It's getting me a dawn. Aquest home a mi sempre m'ha fet molta por, li agrada pescar, li agraden les bicicletes, ves que no m'enamori.
Doncs escolta, que jo sàpiga... Que jo sàpiga... Bueno, sí, gran sí, eh? Bueno, per molt mi, gran també, eh? Molt gran sí, és ell sí, com a músic.
Molt bé, som-hi.
De fet, Eric Clapton i el bateria Ginger Baker, quan estaven en un grup que es deien Cream, compartien una passió a part de la música, i és que tots dos passaven moltes hores parlant de bicicletes i de curses. Un dia, perquè sempre hi ha un dia, mentre anaven en cotxe parlant de bicicletes, un dels pipes, doncs, es va colar a la conversa i va confondre el que és el Derailleur Gears, el canvi de marxes en anglès, per Disraeli Gears, que, de fet, Disraeli era el cognom del que va ser el primer ministre britànic de l'època victoriana, que es deia Benjamin Disraeli. Com que l'anècdota els hi va fer molta gràcia, doncs van decidir batejar el segon disc d'estudi de Cream amb aquest títol. Aquesta és l'anècdota. Però Clapton, ja he dit abans que és un gran apassionat de les bicicletes. Li agraden sobretot les bicicletes clàssiques i una marca en concret. Es poden dir marques?
Sí, eh?
Cinellis.
D'acord.
És una marca italiana.
Les coneixes, Marta?
Sí, les conec, però no n'he tingut mai una. Aquestes que veus.
Veus que no poden tocar, no?
Home, Clapton se les pot permetre i les col·lecciona. I hi va, a més, eh? Què et sembla?
No, no. Sí? El que tu et diguis.
Escolta, hem parlat d'homes, anem a parlar d'una dona. She was born in
November. Sheryl Crow, sonant al cabaret elèctric, un somni fet realitat.
Sí, sí, a més hem triat aquesta cançó que es diu Run Baby Run, que potser era el que li cantava el que va ser la seva parella, Lance Armstrong.
Aquí primer reportatge de Volata, on explicaven aquesta història de Lance Armstrong.
Exacte, doncs pràcticament poca cosa a dir, si ja s'ha explicat, però recordant en tot cas que la cantant nord-americana i el ciclista texà van residir durant una temporada a Girona, tenint un pis al barri vell. I és cert que hi ha fotografies que quan sortia
el
senyor...
Però ella anava amb bici o no?
Ella anava amb bici. El que passa és que potser s'havia quedat enrere, no? Dic jo, perquè, clar, sortien a entrenar-se Armstrong i els corredors del seu equip, el US Postal, i ella també hi anava. No sé si els altres afluixaven o què feien.
Potser tenia una sorpresa, tu. I
igual sí. També és cert que ella va ser testimoni directe de com la seva parella es va dopar, un cas que va fer caure el mite del que va ser 7 vegades guanyador del Tour de França.
D'acord, però ella ho veia, això.
Ella ho veia, sí, 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 ah. ho feia allà al menjador de casa, directament.
D'acord.
Ah. I ella li deia, veïns, ho has de fer, això? Diu, sí, va ser. No hem descobridat mai.
Amb accent de Girona, no pas.
Amb accent de Girona, i tant. There was a girl who loved a biker. She used to follow him across
America. But the biker didn't like her. I de la senyora Lance Armstrong, també cantant, a la senyora dels pots de tomàquet, no?
La Linda McCartney, perquè molts diran, home, era un florero, quan...
Va,
a les gires...
Sí, no anem bé, ja.
A les gires, clar, el Paul McCartney a la portada de gira i tocava la pandereta, que és el més fàcil, per dir-ho
bueno,
així.
Bueno, ho sé jo.
Però s'ha de dir que Linda McCartney guanyava més calés que Paul McCartney, Bàsicament, doncs, amb la seva marca, que es deia Linda McCartney Foods, que era aquesta firma britànica que ella va crear el 1991, i que estava especialitzada en menjar vegetarià. El 1998, poc abans que es morís d'un càncer, van crear el Linda McCartney Racing Team, un equip professional de ciclisme que va córrer totes les curses més importants i que, atenció, va tenir dins del seu equip ciclistes com Íñigo Cuesta, que va ser el ciclista que més vueltes va disputar en tota la història, 17 en total. La Linda McCartney Racing Team es va dissoldre el 2001.
Però ella 2001. Anava amb bici, o no?
Ella anava amb bici, també, home, clar, havia d'anar amb bici. L'única cosa és que, clar, entre que ella ja s'havia mort, que el senyor McCartney és una mica garrepa i no va posar més diners, diguem-ne que aquest club...
Va morir.
Va haver de... Sí. De tancar, baixar una mica portes, però també hi havia un altre tema important, i és que no guanyaven cap cursa, bàsicament perquè tots els corredors tenien una clàusula que havien de firmar i deien tots heu de ser vegetarians. I clar, més d'una es quedava, diguem-ne, que li agafava la pàjara.
Necessites una mica de pits de pollastre, no?, per anar amb bicicleta.
Dos,
i ara el que em pregunto jo és per què vols parlar de Nico, si la Nico anava amb cavall, tio.
Anava amb cavall? Sí.
A veure, allò de la senyora Nico, Pepe d'Underground, això com ho arregles? Com
mira,
ho solucionas?
Perquè menjava
amb plàtans, potser?
La senyora Nico, és cert que pràcticament aquí se la va conèixer per aquell anunci que va fer de Terry, on ella anava a cavall i va ser, doncs, va provocar somnis libidinosos a molta gent, perquè, clar, anava, diguem-ne...
Sabeu de què en parles.
Sí, anava amb un vestidet, però res a sota. Bé, és igual. És cert, tu has dit, se la va conèixer muntant a cavall, però el seu final va ser muntant en bicicleta. Un final molt trist. Abans has dit doncs, que va treballar amb Velvet Underground, és cert. Va passar també a la posteritat perquè va gravar discos com a solista, va donar classes magistrals i particulars de sexe a gent com Iggy Pop, Jim Morrison, Jackson Brown i Alain Delon. Comprovadíssim.
També va... És que em fan gràcia aquest tipus de... asseveracions sobre la vida.
Hi ha una biografia molt bona sobre la Nico, molt bona, on sí? explica tota la seva història. Okay. I allà, doncs...
Kama Sutra Kim Nico.
Total, també va captivar, com he dit, el senyor Fellini, per tant es va poder colar al rodatge de la pel·lícula La Dolce Vita, on hi surt. I això sí, Nico va patir un atac de cor el 1988 mentre muntava en bicicleta. Estava a Ibiza, anava a comprar, diguem-ne, herba. I li va dir al fill, ja tornaré, no va tornar. Bàsicament perquè li va agafar l'atac de cor, però no va morir de l'atac de cor, sinó del cop que es va donar a terra. Va passar un taxista, la va recollir, però cap hospital d'Eivissa va voler que l'ingressessin i, per tant, va morir d'hemorràgia cerebral.
Això es diu final feliç, eh?
O no.
Vull dir, per aquest reportatge el refereixo.
Sí, final feliç.
Pujant ben amunt, eh?
Sí, però bé, és el que
té de pas. Història tràgica.
De vegades les històries en bicicleta no totes acaben bé.
També hi ha històries felices, no, Marta? Vull dir, històries, jo què sé, per exemple, el Pol Fuster, no?, que va fer tota una gira en bicicleta...
Home, sí, darrerament hi ha hagut uns quants músics que s'han aventurat a fer així minigires o gires en bicicleta. El Pol Fuster aquí a Catalunya es va fer un documental. Ara, d'aquí poc, el Jan Tirsen doncs editarà un documental també sobre una gira que ha fet a Noruega. I són gires que, bueno, que els músics aprecien molt perquè porten un altre ritme, no només pel tema dels concerts, sinó als llocs on es queden a dormir. Bueno, és que el ciclisme porta el fet de viatjar d'una altra manera, també, sobretot en ruta una mica llarga.
I a més el Jan Tirsen em sembla que no té gaire amics, vull dir que li va bé a sol, no? És una mica seria,
sí,
és una mica...
Sí.
Presta.
És serio i sus aires i pot ser que li vagi bé. Bueno, segurament anirà sola i amb algun mecànic darrere.
M'agrada la idea. Merci, David.
Fins ara. ICAT.cat